Arrels Caleres, el programa de contingut històric a la Cala Ràdio. Els dimarts, a les 11 del matí, repassem la història de l'Ametlla de Mar amb Xavier Figueres Frasnetó. Analitzem els passatges més importants de la nostra història. Els dimarts, a les 11 del matí i en diferit, a les 6 de la tarda i a les 10 de la nit. Arrels Caleres. També el trobaràs a ametllamar.cat/lacalaRTV.
Xavier Figueres, què tal? Benvingut.
Hola, molt bon dia.
Bon dia. Ens vam quedar amb els torrers, les dificultats que hi havia, torrers que no complien les característiques que es necessitaven, torres que no feien bondat. Això es va complicar a partir del 1720 amb el tema dels desembarcaments per la pesta, el control sanitari i, si recordem, el que s'anomenava patent neta. I això pareix que no s'acaba, no?
No, evidentment. Tota precaució era poca en aquell temps. De fet, es torna a produir un altre brot de pesta molt important a Messina i al nord d'Àfrica, i a partir d'aquest moment, altra vegada, el que és la ciutat de Tortosa alerta de que s'han de posar en un moment de vigilància extrema pel que feia als torrers de la costa. Així, hi ha un text de la ciutat de Tortosa que, veient la problemàtica que es presentava, diu que es posi guarda d'un caporal amb dos homes a la torre de Cap Roig i un home més a la torre de l'Àguila i a l'Ametlla. És a dir, se reforcen les guardes dels torrers perquè realment faran falta.
I això va, va continuant d'esta manera fins que es va anomenant gent per a formar part de les torres. Gent ja amb noms, és a dir, que ja està documentat amb pèls i senyals, no?
Sí, evidentment. Mira, l'any 1749 nomenen a Machín Marc per company del torrer de l'Ametlla. Aquí torna a haver un sol torrer i aquí entra Machín Marc com a segon torrer. És a dir, que anaven avaluant en quin moment podien implicar un suplement a les torres o treure'l.
I arribem en una època en què aquestes torres no són només de vigilància, sinó que se'ls equipa fins i tot amb material o en components de defensa, no?
A partir del 1750 ja es produeix el que és l'armament de les torres de la costa amb canons. I concretament tenim un text del 5 de setembre de l'any 1750 que diu: respecto a transportar l'artilleria, se necessita de un laúd para transportar el maderamen, cuerdas y cuatro antenas, árboles y llevarlas de torre en torre. Se ajustó con el patrón Jaime Mirabet, que se ofreció con su esquife, el esquife era una embarcación, para transportarlo todo, dándole a su esquife 2 pesetas y 3 de plata a cada marinero. Y a Llafrán, que está encargado de montar la artillería de dichas torres, se le señalan 8 reales de plata valenciana diariamente. Es a dir, que ya no es suficient en tenir armament de prop, escopetes o pistoles de pistons, sinó que ja busquen el que és un armament bèl·lic intimidatori i, a més, efectiu.
Clar, estem parlant de canons. Jo no sé si vaig a dir alguna cosa que està molt desbiaixada, però a la plaça del canó actualment tenim un canó que es va agafar d'una estructura propera, però no sé si serà o no serà més o menys de la mateixa època i si podria vindre d'alguna torre.
Bé, jo tinc un gran dubte, perquè ens consta per diferents documents que aquí vam tenir un canó que va ser portat pels primers pobladors arran d'una explosió de bandositats que va haver a la cala, i els van haver d'abandonar els caleros i refugiar-se fora de la cala. I aquí els que van obligar a marxar els caleros havien deixat un canó. Jo tinc un dubte si aquest canó correspon al que després Gallarga Farelo portaria, la família de Gallarga Farelo portaria al port dels Alfacs, o és realment el canó de la Torre de l'Ametlla. Jo penso que deuria ser el canó que hi havia a la Torre de l'Ametlla. De fet, l'emplaçament actual és el segon emplaçament durant molts anys, i fins, jo crec que fins a l'any 50, als anys 60, 1960, aquest canó estava enclavat al que diem nosaltres la Punta d'Ignacio, baixant les escaletes del carrer de l'Àngel. Crec que segurament que es tracta d'un dels dos, no puc assegurar quin, però jo me decantaria més pel carrer que pel canó que teníem a la Torre de l'Ametlla.
Fins i tot ja hi ha documentació, és a dir, dels contractes que es feien de subministrament, per exemple, a la Torre de l'Ametlla, no?
Sí, vull dir, a partir d'aquesta època hi ha molta documentació al respecte. Una cosa que ens hem deixat de comentar és que els torres, a més de complir funcions sanitàries, perquè eren torres de sanitat i de contraban. El contraban era una altra faceta important que anava lligada amb la sanitat, perquè si entraven productes de contraban podien afectar greument el que era la infecció que hi hagués aleshores per la zona, no?
Perquè podien venir de ports que estaven infectats i contaminats.
Exacte.
Parlàvem dels documents i dels contractes que sí, s'han pogut consultar, no? Que hi ha constància.
Sí, per exemple, l'any 1755 tenim un contracte de subministrament cap als torres de la Torre de l'Ametlla. Concretament diu així, és un contracte del 5 de gener de 1755 i diu així: se pase por esta escritura de contrata como ante mí el escribano y testigos abajo inscritos comparecieron Sebastián Garcini, abogado del Real Consejo de Tortosa, y Joachim Lleó, labrador, vecino del lugar del Perelló. Aquí el que anaven a fer era un contracte sobre proporcionar que viures i altres productes que feien falta al que era la Torre de l'Ametlla.
I després n'hi ha més de documents d'estos que deixen constància, no?
Sí, per exemple, un de l'any següent, de l'any 1756, aquest Joaquim Lleó, que els documents consta com a Joachim, diu: subministrarà a la tropa de su majestat, que Dios guarde, que se hallase destacada en los puestos de San Jorge, la Mella, el Águila, Cap Roig y algún otro, que se guarneciesen adelante desde el barranco de las Orcas hasta el puesto de Cap Roig toda la leña que le correspondiese, debiéndola pagar a razón de 32 dineros de ramillo por cada 12 arrobas de Castilla. Este señor había de proporcionar tot el que els calia, i bàsicament material quan era l'època freda, vull dir, portar llenya o el que calies.
32 dineros de ramillo, era la manera com, no, de que s'anomenava la moneda de l'època? O...
Era com una mena de... no era la moneda, el normal eren els escuts, i llavors hi havia les onces, que era el que tenia més valor, i llavors és una moneda de ramillo, vol dir que és una moneda basta, vindria a ser com la calderilla, doncs.
I també hi ha documents que ens permeten fer una idea de com vivia la gent, perquè fins i tot se documentava els canvis de llençols, és a dir, el que era la bugaderia, com aquell que diu, el que es pagava per canviar tota esta roba de llit i altres temes així, no?
Sí, hi havia un document de l'any 57 que deia que el mateix personatge se ofrece mudar mensualmente las sábanas de las camas de dichos puestos, pagándole 4 dineros por cada una de lavarlas, y si se ofreciese suministrar el aceite en dichos puestos, y así lo ejecutará, entregándosele en el almacén de dicha ciudad, Tortosa, la cantidad que fuese menester. És a dir, que este senyor es proveïa del que calia per les torres a la ciutat de Tortosa i l'oferia als diferents torres que hi havia per la nostra contrada.
És a dir, que hi havia gent que ja es guanyava la vida en aquella època encarregant-se de comercialitzar i fent el subministrament i la cobertura a tota la gent i a totes les instal·lacions que hi havia al llarg de la costa. Hi havia un, entre cometes, ja hi havia un negoci, ja hi havia negocis muntats d'esta índole, no?
Sí, hem de pensar que aquest és el primer negoci. El segon negoci ja no el farà aquest senyor, sinó que ho faran els mateixos torrers, quan se produirà el que és l'arribada dels pescadors valencians, ja ens trobarem i llegirem un document que fa referència a que els Torres ofereixen que viures i el que calgui a la gent que va transitant per aquest territori i que els oferirà allò que calguin a un preu raonable.
Doncs ja veieu, ho deixem aquí i el pròxim dia seguim parlant dels moviments que hi havien a les torres de guarda o torres de vigilància repartides a lo llarg del litoral de la Costa Calera.
Molt bé, moltes gràcies.
Arrels Caleres, el programa de contingut històric a la Cala Ràdio. Els dimarts, a les 11 del matí, repassem la història de l'Ametlla de Mar amb Xavier Figueres Frasnetó. Analitzem els passatges més importants de la nostra història. Els dimarts, a les 11 del matí i en diferit, a les 6 de la tarda i a les 10 de la nit. Arrels Caleres. També el trobaràs a ametllamar.cat/lacalaRTV.